Infomixdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 18 de gener, arrenquem en aquest moment l'Info Migdia a Ràdio Calella Televisió, informatiu que obrim amb els titulars de la jornada. Avui parlarem de les eleccions al Parlament de Catalunya, que s'han ajornat fins al 30 de maig en una decisió que es va conèixer divendres passat i de la qual en vam parlar el vicepresident de la Generalitat i en funcions del president Pere Aragonès, que va explicar que s'havia pres aquesta decisió de prorrogar el procés electoral degut a la situació de pandèmia. Avui també que hem sentit a la presidenta de la Fundació Germana Saula Palomer a Ràdio Calella Televisió. Ella presideix el patronat que gestiona un patrimoni valorat en 7 milions d'euros. És el patrimoni de les germanes Pepita, Maria Teresa i Lolín Saula, que està conformat per immobles ubicats tant aquí a Calella com a Llançà, a més de la col·lecció d'art que s'exposarà al Museu Homet Saula del Centre Cívic, que s'ha d'obrir a la casa del carrer Església, que la Fundació ha cedit al consistori. La presidenta del patronat, que ha explicat que el seu principal objectiu és becar els estudis universitaris de joves amb bon currículum i amb pocs recursos. A més, ha detallat també quins són els ajuts i els patrocinis directes que donen entitats i també a institucions locals. Avui, que continuen els cribatges als centres educatius de Calella, l'Escola Pia, no s'ha detectat cap positiu entre el professorat i el personal. Allà s'hi va fer el cribatge divendres, mentre que a l'Institut Bisbe Sivilla han sortit dos positius del cribatge massiu realitzat dijous, un dia abans. Avui és el torn de l'escola La Minerva i en dos dies esperen també tenir el resultat. Segons recull el portal Escoles Segures, el Departament d'Educació, a Calella només hi ha dos grups de classe confinats i estan tots dos a l'escola Pia, són en concret dos grups de secundària. I acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica. Sentirem al tram final de l'informatiu el nostre meteoròleg de capçalera, Quim Serra. Comencem, doncs, les eleccions al Parlament de Catalunya s'han ajornat el 30 de maig. La data es va confirmar divendres, després de la reunió de la taula de partits, en què la majoria van acceptar la proposta del govern de Junts per Catalunya i Esquerra, el més reticent, el PSC, que volia celebrar-les. Naomi, bon dia.
Bon dia.
El PSC, que volia celebrar-les abans de Setmana Santa.
Sigui com sigui, l'ajornament electoral per culpa de la pandèmia implicarà que s'hagi de modificar el cens electoral. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu Extraordinari, en què es va aprovar el decret de la nova data, el vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, va explicar que la decisió s'havia pres en resposta a una evolució de la crisi sanitària que va qualificar de preocupant. Deia que tirar-les endavant en la situació actual era un risc inassumible a nivell sanitari que anava en detriment de la participació.
Compareixem per anunciar-los la decisió de traslladar les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 14 de febrer, el diumenge 30 de maig, per tal de minimitzar el risc epidemiològic i garantir que el procés electoral es pugui celebrar amb una alta exigència de qualitat democràtica.
Les eleccions al Parlament de Catalunya es van convocar de forma automàtica després de superar el termini legal per escollir un nou president després de la destitució de Quim Torra, inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'afer de les banderes a Palau. Segons han expressat diversos juristes en els últims dies, la llei catalana no donaria cobertura legal a la decisió d'ajornar els comicis i que algú podria impugnar-la. S'havia especulat que podria fer-ho el PSC o fins i tot fumar del treball, però aquest mateix matí s'ha sabut que la Lliga Democràtica, el partit presidit per la politòloga Astrid Barrios, ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entenent que la decisió s'ha pres de forma greu i arbitrària.
Calella i Llançà són les dues poblacions on hi ha ubicat el patrimoni immobiliari de la germana Saula Palomer, que ara gestiona el patronat de la fundació que porta el seu nom i que té com a principal objectiu contribuir a la formació universitària de joves amb pocs recursos d'arreu del país i que acreditin un bon currículum acadèmic. Aquí hi figuren un conjunt de cases en el patrimoni, el conjunt de cases davant de la platja i dos locals comercials de la zona turística de Calella, 8 apartaments i també 3 blocs de pisos del carrer Indústria, a més de les cases del carrer Sant Pere, on vivia l'Olín Saula, i la Casa d'Església, recentment cedida a l'Ajuntament de Calella pel futur Centre Cívic i Museu Homet Saula. Sumant-hi la col·lecció de pintura catalana, en total uns 7 milions d'euros que el patronat de la Fundació Germana Saula Palomer vol conservar per donar així compliment a la voluntat de les tres, de Pepita, Maria Teresa i Lolín Saula.
En una entrevista al programa La Ciutat, Heidi Esmelda Vázquez, presidenta del patronat de la Fundació Germana Saula Palomer, ha explicat que treballen amb l'objectiu de preservar el patrimoni que van llegar i que només es plantejaria el vendre en cas que necessitessin recursos per mantenir el programa de beques universitàries. A Calella, els edificis més emblemàtics són la Casa de Can Saula, ubicada al carrer Església, i la finca del carrer Sant Pere, on vivia Lolín Saula. El patronat ha decidit llogar-lo.
Nos gustaría alquilarla tal como está, a una familia o a una institución, igual, pero sí, tal como estamos. Dejan libertad al patronato para que el patronato pueda tomar las decisiones pertinentes y necesarias para cumplir esta finalidad fundacional. Entonces, o alquilar o vender o ceder alguno de estos inmuebles, tiene autorizado el patronato.
El patronat de la Fundació celebra l'acord amb l'Ajuntament per convertir Can Saula en el futur centre cívic Germana Saula Palomer, amb la idea que es destini la primera planta de la finca a exposar les pintures de la col·lecció d'art del matrimoni Homet Saula. Es tracta d'un conjunt d'obres molt voluminoses, principalment pintures d'artistes catalans del segle XIX, com Mairà Vayreda, Lluís Graner i Ramon Martí Alsina. Es calcula que té un valor aproximat de 300.000 euros. Ho ha explicat María Ángeles Vilella, vocal del patronat de la Fundació.
Els vam haver de passar per l'acceptació d'herència i que és una pintura que als últims temps la pintura catalana ha baixat bastant de preu, però amb si o algú d'un pues és important. En principi ho conservarem per les exposicions i per donar vida al museu.
Durant l'entrevista a aquesta casa, Ràdio Calella Televisió, el patronat ha insistit que gestionen el llegat de les tres germanes Saula Palomer per complir amb el seu principal objectiu fundacional, becar els estudis universitaris de joves amb pocs recursos. Van començar dirigint-les a noies i nois de Calella i Llançà, i ara la convocatòria està oberta a joves de tot Catalunya. Només aquí, aquesta última edició, s'han donat ajuts per un import de 70.000 euros.
Al comienzo empezó tímidamente otorgando becas a dos estudiantes, uno de Calella y uno de Llançà. Pero progresivamente hemos ido apoyando más estudiantes y hoy en día, por ejemplo, este año, estamos otorgando becas a 9 estudiantes de Calella. Solo en Calella, con los 9 estudiantes que reciben la beca, estamos otorgando un poco más de 70.000 euros al año.
La presidenta del patronat, com va fer la roda de premsa d'oficialització de l'acord amb l'Ajuntament per la cessió de Can Saula, ha destacat l'estima de les tres germanes cap a la ciutat de Calella. Heide i Esmelda Vázquez les ha definit com a tres dones generoses i discretes i que aquest mateix tarannà ha marcat l'acció de la Fundació que porta el seu nom, potser no del tot coneguda aquí. En aquest sentit, ha detallat d'altres ajuts en forma de patrocini que s'atorguen a entitats i institucions locals pel foment de la cultura y también la educación.
Jocs Florales, en donde patrocinamos uno de los premios que es para menores de 20 años. Tenemos ayudas como, por ejemplo, a los voluntariados del Hospital de Calella, a quienes les otorgamos 1.000 euros al año. Las Serranas, la Asociación de las Serranistas también. Cada año también les otorgamos unos 500 euros. Apoyamos en la elaboración del boletín del ayuntamiento, que cada año les otorgamos unos 4.000 euros. a la iglesia, a la parroquia de Calella. También a partir de este año les ayudaremos con unos 3.000 euros al año para que puedan hacer algunos cursos educativos para la población o para inmigrantes.
Aide Esmelda Vázquez, Sílvia Tifón i Maria Àngels Vilella, presidenta, secretària i vocal, respectivament, són les membres del patronat de la Fundació Saula Palomer que han passat aquest matí pel programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.
I mica en mica totes les escoles de Calella, tant centres públics com concertats, van testant els seus professors i personal per detectar possibles positius de Covid després de les vacances de Nadal. A l'escola Pia, un dels primers centres en fer el cribratge la setmana passada, no s'ha detectat cap positiu entre la plantilla. Mentre que a l'institut, testats dijous, dos professors s'han hagut d'aïllar per ser positius. Avui serà el torn de tot el personal docent i no docent de l'escola infantil d'infantil i primària la Minerva. Salut i Educació també han actualitzat el protocol de ventilació a les aules amb l'arribada de l'hivern i el fred.
El bisbe Sivilla va cribar dijous passat a gran part de la seva plantilla entre professors, personal administratiu i de serveis. Del cribratge massiu només han sortit dos positius que ara s'hauran d'allà i el Departament d'Educació rellevarà en personal substitut. La directora del centre, Eva Sánchez, ha apuntat que malgrat haver dos positius entre el personal docent, no caldrà confinar a cap grup.
Bé, ara el que hem de fer és informar al departament, que això ja ho hem fet aquest matí, i el departament engegarà el mecanisme per substituir aquestes dues professores. A nivell de grups d'alumnes això no afecta perquè no és com a primària que els professors de secundària estan moltes hores amb un grup classe cada dia. Llavors, com que aquestes dues professores no han estat més de 4 hores en les últimes 48 abans de fer-se el test en cap grup classe, no hem de confinar cap grup. Uh-huh. Això a nivell de centre no ens ha afectat a nivell d'haver de confinar grups.
Sánchez també ha explicat que a hores d'ara no tenen cap grup classe tancat des que s'ha retornat de les vacances de Nadal. A l'escola Pria sí que hi ha dos grups de secundària tancats, malgrat que del cribratge massiu fet divendres passat no s'hagi detectat cap positiu entre el personal docent. L'altre centre, Calellenc, on avui comença els cribratges massius a la seva plantilla, és a la Minerva. A primera hora del matí s'han rebut els tests i s'ha habilitat un despatx on els professors es prenen l'automostra ells mateixos. Irene Castellà, directora de l'escola, ha explicat que des del Departament d'Educació se'ls ha fet arribar una infografia i un videotutorial on s'explica com fer el test. En ser mitjançant l'autopresa de frotis nasal, la participació és totalment voluntària. El cribratge es realitza per tal de fer tan segura com sigui possible la tornada a l'escola després del Nadal.
Han arribat uns tubs conjuntament amb una bossa de plàstic. Aleshores, els professionals que es van a fer l'automostra es desinfecten les mans, desinfecten l'espai. Nosaltres hem habilitat un petit despatxet que tenim amb la finestra oberta i han de treure el pal que hi ha dintre, s'ho han de posar a les dues fosses nasals durant 5 segons a cada una, han d'introduir el pal una altra vegada dintre del tub i quan acaben han d'enganxar un codi de barres que tenen personalitzat. Des del departament ja ens han enviat tant una infografia com un vídeo explicant com ho havíem de fer i després la referent del CAP també ens ha fet 5 cèntims.
Els resultats dels tests els sabran en un parell de dies. Castellà confia en tenir uns bons resultats i que ningú surti positiu, malgrat assegurar que si surt un positiu estaran preparats per prendre les accions pertinents. En el cas dels centres educatius de primària, si surt un positiu entre el professorat, sí que s'hauria de confinar el grup classe. Igual que tots els centres calellencs, l'escola La Minerva continua aplicant tots els protocols marcats pel departament, amb entrada esglaonada a l'escola pels diferents accessos, distància de seguretat, ús obligatori de la mascareta en tot moment, controls de temperatura, higiene, desinfecció i ventilació.
I com dèiem, de fet, Salut, amb l'arribada del gener, ha actualitzat el protocol de ventilació a les aules, coincidint amb l'arribada també del rigorós fred d'hivern.
Des de la setmana passada, totes les escoles de Catalunya han rebut noves indicacions per ventilar l'espai. Segons l'anàlisi del CSIC, cada hora s'ha de ventilar durant 15 minuts, però no cal obrir totes les finestres, sinó que amb una ja n'hi ha prou. I és preferent preferible també que no sigui la més propera a la calefacció. Tampoc no cal ventilar abans de començar les classes, sinó quan tothom ja és a l'aula. Aquestes són algunes de les puntualitzacions que es revisen en el protocol anterior. Des del Departament d'Educació també recomana que les aules s'escalfin amb les finestres tancades una hora abans de l'arribada dels alumnes. Quan acabi l'horari lectiu, s'ha d'obrir totes les portes i finestres del centre com a mínim durant 30 minuts. Sempre s'ha de procurar també que la ventilació sigui creuada, és a dir, que hi hagi corrent d'aire.
En punt un quart de dues del migdia, en l'última setmana, la policia local de Calella ha interposat 16 denúncies per incomplir les mesures de seguretat anti-Covid, per trencament del confinament municipal i el nocturn, també l'horari de tancament de les activitats de restauració i per no portar atenció la mascareta protectora a l'espai públic.
Segons ha informat el cos de policia local, en l'última setmana s'ha denunciat 4 persones per no respectar el toc de queda nocturn entre les 10 i les 6 del matí. També s'han interposat denúncies a 5 persones per no dur la mascareta obligatòria i altres 6 per saltar-se el confinament municipal vigent ara tots els dies de la setmana. També s'ha tramitat una denúncia a un establiment de restauració per sobrepassar l'horari fixat per dur a terme la seva activitat.
Doncs a tot això hem sabut que el govern català ha cobrat només el 5% de les multes del primer estat d'alarma, 8.000 de les 170.000 que els Mossos d'Esquadra i també les policies locals van posar entre el 14 de març i el 21 de juny.
Tot i que ja ha passat mig any des que va acabar aquell període, fins ara s'han tramitat poc més de la meitat de les sancions, unes 90.000. El Departament d'Interior assegura que té marge per tirar endavant les que falten perquè encara queden uns mesos abans que prescrigui el gruix de denúncies, però hi ha dubtes que totes es puguin tenir recorregut. Des del juny, la gestió de les multes per saltar-se les restriccions de la Covid-19 l'ha assumit el Departament de Salut, que no ha donat cap balanç de quantes n'ha tramitat i ha cobrat en la segona i la tercera onada.
Altres notícies. La policia local de Pineda i els Mossos d'Esquadra busquen els autors de 2 nous robatoris a establiments comercials que hi ha hagut aquest passat cap de setmana a Pineda, mentre el sector comercial continua reclamant més seguretat. En tots els casos, una farmàcia i una perruqueria, els lladres es van emportar els diners de la caixa. A la farmàcia el robatori va ser dissabte, a 2:15 del vespre. Es podria tractar d'un grup organitzat que els estava observant per determinar el funcionament habitual de l'establiment i comprovar a quina hora podrien dur a terme el robatori. També divendres uns lladres van entrar al migdia a una perruqueria de Pineda, a la perruqueria Liber, on van forçar la porta que no tenia la reixa baixada. Van emportar-se la caixa registradora i també van fer diverses destrosses. Segons recull la ràdio municipal, l'Associació de Comerciants Gent de Pineda ha manifestat la seva preocupació pels robatoris, així com també ha expressat el seu suport als comerços afectats. I els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de gener 2 homes de 22 i 19 anys, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a domicili, també estafa de targetes bancàries. Els fets van tenir lloc la matinada de l'11 de desembre en una casa del camí ral de Mataró, mentre els residents dormien, eren dins dormint. Els dos homes van accedir grimpant per la façana fins al primer pis, van forçar la porta corredissa del balcó i un cop dins van robar diversos efectes personals, entre els quals calçat, diners, targetes de crèdit i diversos objectes de valor. Aquella mateixa nit, una patrulla dels Mossos va identificar 2 persones al carrer Sant Josep, de la mateixa localitat, de Mataró, sobre 4:15 de la matinada. Els 2 individus portaven una sèrie d'objectes dels quals no sabien explicar la procedència. Com en aquell moment no s'havia denunciat encara el robatori, se'ls va intervenir els objectes i se'ls va denunciar per incompliment de les restriccions de la pandèmia. Un cop posada la denúncia, els Mossos van iniciar una investigació i van poder comprovar que els joves eren els mateixos que havien comès el robatori. Se'ls va detenir, com dèiem, el 13 de gener.
Meti Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs connectem amb Quim Serra, amb el nostre meteoròleg de capçalera, per conèixer la previsió meteorològica d'aquestes pròximes hores. Quim Serra, bon dia, què ens expliques?
Hola, molt bon dia. Avui la jornada de moment sense complicacions, amb un nou dia de temps estable i de domini del sol, després d'un cap de setmana en el qual les temperatures s'han normalitzat i fins i tot ahir diumenge vam tenir un ambient molt suau a les hores centrals del dia, amb màximes de 15 a 16 graus a bona part de la comarca. D'entrada, s'espera que avui les temperatures puguin baixar una mica perquè hi haurà intervals de núvols baixos, però sense més conseqüències. Els vents seran fluixos i la situació marítima tranquil·la. Demà dimarts esperem continuar amb un temps tranquil, amb alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada nit baixant una mica. Les màximes seran semblants a les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Vint-i-un minuts per sobre de la una del migdia. Posem el punt final aquí a l'info d'avui dilluns, 18 de gener. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres, i tornarem demà amb més notícies puntuals a la una. Els esperem. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.